tope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12-20 minutets, com estan els meus amics? Jo espero que una mica millor que ahir, eh? I demà millor que avui, clar que sí. Perquè aquí estem els teus companys de pandèmia, de confinament, de paciència, d'esperança, de molta força i sobretot de ràdio, ja saps, eh? Només fem ràdio per tu i amb tu. Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, la ràdio que comença cada dia, sí, amb una bona notícia. Mira, avui l'hem trobat en una empresa que fa honor al seu nom. Estem parlant de Chocolates Valor. La direcció de la històrica marca ha decidit pujar un 30% brut al salari dels seus treballadors per premiar la seva dedicació, esforç i, com no, el seu valor per treballar durant la crisi sanitària. Altres empreses han seguit el mateix exemple del grup xocolater, donant pagues extres als seus treballadors per al compromís personal i laboral en moments tan delicats i de risc per la salut. És el cas de Mercadona, el grup Odia, Calvo, Eroski o Sánchez Romero, entre d'altres moltes empreses espanyoles. A més, el grup xocolater, que té fàbriques a Alacant i Saragossa, ha donat 300.000 euros destinats a la investigació contra el Covid-19 i a la compra d'equips de protecció individual dels sanitaris dels hospitals espanyols. Fa honor l'empresa al seu nom, eh? Doncs, felicitats. Escolteu, arriba la cançó del confinament. La tenim ja a punt. És Bruce Springsteen i Patti Cialfa. Canten Land of Job and Dreams, un concert que forma part de la campanya benèfica Jersey 4 Jersey per aconseguir fons per als col·lectius més vulnerables de Nova Jersey, el segon estat nord-americà amb més víctimes mortals als Estats Units. Bruce Springsteen i Patti Cialfa, que s'incorpora d'aquí no res a aquesta meravellosa cançó. Amb permís del jefe del boss de Bruce Springsteen, us explico què hem preparat avui. Com sempre, l'última hora del coronavirus. Avui parlarem amb els sanitaris, infermeres, infermers, que demanen mesures de seguretat i, sobretot, que arribin les proves, els tests. Reivindiquen que, en lloc d'aplaudir cada dia a les 20 de la tarda, a les 8 del vespre, que es facin minuts de silenci. Després, les mascaretes per a nens, que possiblement arribin a meitat d'aquesta setmana, dimecres o dijous, a les farmàcies de Catalunya. Els Mossos fan una crida molt especial a les famílies. No digueu als nens que torneu cap a casa perquè la policia us pot multar. S'ha de dir, diuen els Mossos, que s'han de complir les normes per la seguretat de tothom, no per evitar sancions. Després, les platges, els quiosquets, els xiringuitos de les platges de Barcelona no obriran, òbviament, aquesta temporada. També parlarem amb la gent gran i de la gent gran, la pitjor parada d'aquesta pandèmia, perquè podran sortir a fer una volteta a partir del 2 de maig. El Banc de Llet Materna de Catalunya tornarà a recollir llet de les mares donants a partir de l'11 de maig, això sí, amb mesures de seguretat sanitàries especials. I una bona notícia, una maca notícia, el 74% de les persones que conviuen amb un gos o amb un gat passen millor al confinament. Bruce Springsteen i Patti Cialfa cantant Land of Job and Dreams per recollir fons per lluitar contra el coronavirus en un dels estats nord-americans més afectats, l'estat de Nova Jersey. Dóna ganes de cantar, eh? Ara, el temps aquí, a casa nostra, a Catalunya. Carles Osada, bon dia.
Què tal, Pepe, Montse, Sergio? Molt bon dia. Bé, doncs pràcticament com ahir, eh? Un dimarts com un dilluns, cel mig ennuvolat arreu de Catalunya. ruixats, dispersos a qualsevol punt del territori, temperatures sense canvis importants agradables per aquesta època de l'any, que és ja primavera, de ple 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona i Girona, 17 a Lleida, 11 graus ara mateix a Andorra la Vella. La mobilitat, com cada dia a aquesta hora, doncs el transport públic, cap incidència important. Només recordar que el servei de Rodalies, concretament línies R1, R2, 3 i 4, estan funcionant ja el 71% a les hores punta i el 60% la resta de la jornada. I a la xarxa viària tenim fluïdesa en general, el que passa que encara hi ha 8 vies afectades per aiguats de la setmana passada i també de les últimes hores, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, i trobem petites retencions, cues intermitents a dos punts, concretament l'autovia 2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà, direcció Barcelona, i a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a Viladecans, direcció també cap a la capital catalana. Recordem també que feia dies que no ho esmentava, que les entrades i sortides d'Espanya cap a França o cap a Andorra doncs només es poden fer si hi ha vehicles amb mercaderies. La resta doncs no podem ni entrar ni sortir, eh?
I cada dia les xifres de la pandèmia, Carles?
Les xifres de cada dia de la pandèmia van millorant poc a poc, hi ha dies que són més optimistes, altres dies menys, però bé, la tendència és una clara millora, poc a poc, amb molta paciència i amb molta prudència, sobretot. Ara mateix, 431 infectats més respecte al dia d'ahir, total 26.230 catalans. A la UCI n'hi han ingressat les últimes hores 26, 2.750 en total en tenim hores d'ara, ens han deixat 109 persones, n'hi ha que han marxat 4.808 i la xifra important, que és la dels que han superat la Covid-19, 422 les últimes hores, 18.319 catalans que han passat per sobre d'aquest coronavirus.
Gràcies, Carles, com sempre, que vagi bé, fins després.
A la una ens tornem a escoltar.
Adéu, 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 adéu. Senyor Gil.
Senyoreta Cúpula, senyor Collado, senyor López, bon dia.
Bon dia. Hi ha unes ganes boges de que comenci el futbol, no?
Sí, però ho haurem de fer, insisteixo, obeint les ordres que se'ns marqui des del comandament únic, no? Perquè és exactament igual que allò dels nens o els runners, que podrien sortir el proper dissabte ja a fer exercici físic. És a dir, una passa en fals doncs pot comportar una passa cap endarrere, no? I en aquestes estem, recordem, després d'haver ajornat aquests primers tests de pretemporada que havien de passar les plantilles de futbol professional. Serà un futbol diferent, Pepe? Perquè, de fet, s'està plantejant la possibilitat de fer 5 canvis, que un equip pugui fer 5 canvis en un partit. O sigui que de tot això en parlarem avui a Esports Cope. En una jornada trista pel món del futbol i pel món del periodisme per la desaparició de Michael Robinson als 62 anys. Jo el que pugui dir doncs no millorarà el que s'està comentant, però sens dubte Michael Robinson és el paradigma de l'evolució que en els últims anys ha transformat la manera d'explicar el futbol, sobretot a la televisió, primer com a comentarista, després aquests programes, no? El dia després, aquestes seccions, lo que l'ojo no ve, Atocha, etcètera, etcètera, i després ja l'informe Robinson, a la maduresa d'un home que ens deixa prematurament per un procés cancerigen als 62 anys d'edat. Descansi en pau Michael Robinson. I res més, pel que fa al món del futbol, doncs Artur, el nom del dia a Can Barça, el Barça boig per la música per col·locar-lo a la Juventus, ell no es vol moure, i a l'Espanyol des d'ahir a la tarda ja se saben les xifres de rebaixa salarial, si acaba la Lliga, si no acaba. I també una bona notícia, la pròrroga dels contractes dels jugadors que acabaven el 30 de juny fins que s'acabi d'una manera efectiva la temporada.
Molt bé, senyor Gil, gràcies. Tornarà després? Vol tornar?
Home, si vostè em convida...
Sí, jo el convido, no es preocupi. Doncs fins després.
Estic aquí a la seva disposició.
Adéu, Gil, que vagi molt bé. Mirem la xarxa social, ja ho deia José Luis Gil, el nostre company, doncs Michael Robinson, ha mort de càncer, i ho lamentem profundament perquè va ser un gran futbolista, un gran periodista i sobretot una immensa, immensa persona plena de bondat i de generositat. La resta de tendències, doncs, les dades de l'atur, la pitjor dada d'atur dels últims 7 anys, això sí, sense incloure els ERTOs. El nombre d'aturats ha pujat 5.800 persones només a Catalunya. Una altra tendència, el Covid-19. França i Espanya presenten presenten avui plans de desescalada. Ja veurem. I una notícia sorprenent. El Pentàgon publica oficialment avui vídeos d'omnis, d'objectes voladors no identificats. No sé què dir a aquesta notícia. Millor que no digui res. Doncs ara mateix una mica de bona publicitat i després, amics, amigues, parlarem amb les infermeres i infermers de Catalunya. Parlarem de la seva lluita.
COPE Catalunya i Andorra.
Selfcleancar.com. En estos momentos delicados, confíe en nuestra experiencia.
Selfcleancar.com. Eliminamos todo tipo de virus, bacterias, hongos, fermentos y olores en todo tipo de vehículos, coches, autobuses, furgonetas, cabinas de camión, taxis, también barcos y espacios industriales y comerciales, bares, cafeterías, restaurantes. Selfcleancar.com. Eliminamos virus, limpieza y desinfección de su vehículo particular y también de colectivos.
Selfcleancar.com al 93 633 75 80.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, Catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de
eso. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
¿Qué pasó con el asunto de los niños? Fue un espectáculo de circo, anunciando primero que los niños de hasta 12 años podrían salir un poco, pero solo al hiper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Luego se dieron cuenta del despropósito y añadieron el permiso para dar paseos al aire libre.
¿Cuál es exactamente el criterio científico?
Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Infermeres, metges, auxiliars no volen ser, diuen ells, ni herois ni màrtirs. Volen treballar sense por i en les millors condicions possibles. Màscares, guants, tests, epis, els aplaudiments. A les 20 del vespre, a les 8 de la tarda de cada nit, estan bé per als guants, tests, epis, els aplaudiments. A les 20 del vespre, a les 8 de la tarda de cada nit, estan bé, però volen deixar de tenir por d'infectar els seus éssers estimants, estimats. Jo em pregunto, què volen? Volen aplaudiments o volen minuts de silenci, com s'han demanat a través de les xarxes aquest dissabte i es continuen demanant? Le traslado la pregunta a Cristina Murillo, delegada de Salut Laboral del Sindicat d'Enfermeria SACH en Catalunya. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Aplausos, que sigan los aplausos, o quizá de vez en cuando hay que sustituirlos por minutos de silencio.
Tot està bé. El tema és que el personal d'infermeria ho està passant malament, el personal sanitari en general. I Está bien, todo está bien. La verdad es que los aplausos animan, pero sí que es verdad que nos reconozcan que nos estamos jugando la vida nuestra y de nuestras familias también está bien.
En estos, claro, Cristina, en estos momentos, ¿en qué condiciones se está trabajando en los hospitales, en las áreas más críticas, en las UBIs, en las UCIs? ¿Ha bajado la tensión o se mantiene todavía?
No, la verdad es que el primer mes ha sido brutal. Ha sido una cosa que, bueno, yo me llegaban unos guasas desgarradores que decía, madre mía. Bueno, han sido momentos de maximísima tensión y ahora, gracias a Dios, estamos un poquito mejor. Hay menos presión, hay menos esa sensación de que hay, cada día muere mucha gente.
Sí, sí.
Y luego hay mucha variabilidad, o sea, hay mucha diferencia entre centros, ¿no? Hay sitios que están colapsados, bueno, hay sitios que están más llenos y hay otros que ya está bajando más.
Uh-huh.
Hay mucha...
Yo lo decía ahora y me gustaría insistir en ello. El problema es que, claro, vosotros os lleváis el problema a casa y nunca mejor dicho. Y aparte de que obviamente os lo lleváis psicológicamente, os lo lleváis físicamente, ¿no? Claro, ¿qué hace Cristina? ¿Qué hacen el resto de sanitarios, de enfermeras, de enfermeros cuando van a casa con la ropa? Cada día tenéis que hacer un rito tremendo, ¿no?
Sí, sí, la gente, lo que estamos haciendo es dejar los zapatos, mucha gente los deja en el rellano un rato, pero si no, o sea, lo meten en una bolsa de basura tal como llega, va corriendo, ¿sabes?, con descalza a la ducha, lo mete todo en bolsa, bueno, y viven en habitaciones diferentes. Muchas compañeras, claro, que han hablado, se han cogido una habitación y no se juntan, pues sobre todo los niños dan menos miedo,
sí,
porque parece que no están tan afectados, pero los maridos, a mí me horrorizan los maridos, porque hay la edad está, bueno, los varones no sé por qué, bueno, hay de todo, pero sí, a mí, sí, como conozco muchas compañeras que han contagiado al marido, pues me da la sensación de que hay que protegerlos.
Ya, y por tanto la relación, me imagino que en casa,
nada,
de los sanitarios, pero... se complica, ¿no?
Muchísimo.
No, pero lo digo en todos los aspectos, ¿eh? Solo en uno, sino en todos los aspectos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, está claro, o sea, hasta para comer. O sea, la mayoría comen solas, aparte, no pueden usar la cocina al mismo tiempo. Claro, es que las casas son lo que son, entonces para estar... Es difícil estar a un par de metros de...
Ya.
Aunque se debe... Debe haber gente más valiente y que está más en contacto con los suyos, pero mucha gente está viviendo aislada en una habitación.
Las cifras que daba ayer mismo la Generalitat de Cataluña, el ICS, el Instituto Català de la Salut, habla de que hay 4.974 empleados públicos sanitarios de baja. 4.974. Si nos dicen eso, casi 5.000, ¿vosotros qué apostaríais? ¿Que hay más?
Hombre, si es baja laboral, me imagino que será real, porque esos son documentos
oficiales,
como si dijéramos que de estos 4.000 seguro que hay positivos que no están de baja, y al revés, ¿no? Y gente que está de baja que no es COVID.
Uh-huh.
O sea que, pero por COVID me has dicho, igual era por
casi,
COVID.
Casi 5.000 es lo que está hablando.
Por COVID, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Vale,
sí.
Pues sí, pues ya serán más los que tienen COVID.
Porque también hay que añadir, me imagino, Cristina, el tema psicológico. Una cosa es que obviamente estés en casa pasando la cuarentena o te hayan tenido que ingresar porque te hayas contagiado, pero el estrés puede conllevar pues bajas muy largas, ¿no?
Sí, y el estrés y la pena.
Claro.
Mucha gente que ha entrado en una tristeza de ver lo mal que está funcionando todo, de la impotencia, de que llamas a los sitios, no, nadie te coge el teléfono. O sea, es como, no sé, está todo muy desmadrado, muy descontrolado. O sea, no hay todo el mundo, cada centro hace lo que puede, bueno.
En estos momentos, Cristina, llevamos ya más de 40 días largos de confinamiento, de pandemia. El material, yo hablaba antes de guantes, de mascarillas, el material no para las personas que circulan por la calle o van en un tren, sino para los sanitarios, ¿ya disponéis del material necesario? ¿Los tests están llegando, los famosos tests están llegando a los centros o no?
Pues mira, en el tema de material hemos mejorado. También como ha bajado la presión, pues me imagino que da para más. Pero es verdad que ha habido falta de material. Y los test, pues otra cosa que no se entiende, un descontrol total y absoluto. O sea, han llegado unos test, pero luego los han retirado porque no estaban bien. Luego hay los test rápidos, parece que no son fiables. Correcto. Hay un 60% de fiabilidad, con lo cual, cuando haces el test, luego hay que confirmar con la PCR. Luego el tema de las serologías, hay centros, hay hospitales que ya están intentando hacerlo de forma sistemática, pero claro, ya te digo, o sea, hay muchísima diferencia entre un hospital y otro.
Hay una falta de coordinación importante.
Total.
Y yo, además, Cristina, me gustaría comentarte que yo he descubierto un dato hoy que me ha sorprendido. Un informe de la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, asegura, atención, que España está entre los 10 países que ha hecho más test de coronavirus. En total, el conjunto de comunidades autónomas de España ha hecho 1.340.000. Yo no lo entiendo.
A mí me parece surrealista.
27 de abril, 9 de la noche. Me parece, bueno, yo no sé si esto no es una fake news, ni mucho menos, porque la fuente es, la noticia la publica un medio de total fiabilidad. ¿Dónde están, por tanto, esos test que dices que se están haciendo? ¿A quién se los están haciendo?
No tengo ni idea, pero es que además, aparte aparte entre los que se pierden, los que no llegan, los que están mal, igual cuentan los defectuosos,
no lo sé.
Que no tengo ni idea.
Yo tampoco. Una cuestión también importante, el tema de que la Generalitat va a proponer este jueves a los sindicatos que el fondo extraordinario de 30 millones de euros sea dedicado a una paga extraordinaria para sanitarios y colectivos relacionados. Lo tiene, es una propuesta. Lo tiene que aprobar el Parlamento. Estaría bien, ¿no?
Hombre, pues sí. Uh-huh. Algo es algo, está claro. Mejor que nos protejan, pero sí, si hay una compensación económica, pues bienvenida sea.
Bueno, Cristina, te agradezco mucho tus palabras. También os deben atrasos. Reclamáis un 5% del sueldo recortado hace más de 10 años antes de la crisis. A ver si poco a poco todo llega. Cristina Murillo, delegada de Salud Laboral del Sindicato SATGE. Muchísima suerte, muchísima fuerza y muchísima salud. Gracias, Cristina.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Un beso, chao.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Paco González sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
¿Alguno tiene gafas de realidad virtual?
Yo la había probado porque mi hijo se lo regalamos una vez. Ayer me puso mi hijo en una playa. Pero lo que veías es la playa de verdad. O sea, si detrás hay naturaleza, pues hay naturaleza. Sí. Pero las olitas, tal, bueno, es una
pasada. Si te pones un ventilador de mano ya, no va más.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Paco González seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí?
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón.
Ja sabem que els nens poden sortir al carrer, no? La Generalitat recomana que els nens, els més petits, doncs emportin mascaretes a partir dels 3 anys. Però el Ministeri de Sanitat no obliga, no?, a que els nens surtin al carrer amb la mascareta. El problema és que ara per ara doncs costa trobar mascaretes infantils. Sembla que la majoria de farmàcies catalanes potser començaran a tenir aquestes proteccions sanitàries doncs a mitjans d'aquesta setmana. Podria ser dimecres o dijous. Nosaltres volem saludar ara mateix a la Núria Bosch, que és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Núria. Arribaran les mascaretes o hem de posar tot entre cometes, entre interrogants? Sabeu el dia que arribaran o no?
Bé, ara per ara no podem concretar cap data. Uh-huh. És a dir, no sabem exactament quan començarà. És una mascareta difícil de trobar en aquest moment. Ha sorgit aquesta necessitat molt recentment.
Sí.
I evidentment, no podem concretar cap data en la qual estaran disponibles a les farmàcies. El que sí podem dir és que, com que s'ha detectat aquesta necessitat, diferents indústries estan treballant i estan adaptant les seves línies a fabricar aquest tipus de mascaretes. Però en cap cas podem especificar quin dia estaran disponibles les farmàcies. No vol dir que en alguna en puguem trobar alguna, sí, però sí, no sí. Podem generalitzar ni saber dates exactes.
El que sí és cert, Núria, és que moltes famílies, molts pares i molts mares, doncs ja saben com adaptar, no?, una mascareta d'adult pel nen, no? Ja ho hem vist en moltes imatges, no? O inclús les mascaretes artesanes que s'estan fabricant arreu de Catalunya, no? Es fan més petites,
sí, sí, sí.
I tenim
sí,
el problema.
Sí, des de les farmàcies, sí, aconsellem com els pares poden adaptar aquestes mascaretes i fer-les una mica més petites, a la mida que s'adaptin dintre de lo possible, a l'espera de que n'hi hagin més adaptades per als nens. Però el que és molt important és recordar sobretot les mesures de prevenció, és a dir, que els nens, els pares els expliquin bé com posar les mascaretes i que les mascaretes per si soles no són una protecció, doncs sinó que les distàncies...
Ho recordem, això? Fem una mica de pedagogia, Núria, exacte. Perquè ja saps el que va passar diumenge i esperem que no torni a passar, no? Vull dir que la sortida massiva, suposo que ara ja dilluns i dimarts s'han tranquil·litzat, no?, els pares i els nens, però recordem aquestes mesures. Vinga, va, per on comencem? Vinga.
Que és molt important i molt important que la gent es quedi a casa. Uh-huh. Sobretot que solament surtin momentàniament i si els nens poden sortir una hora, que surtin una hora, però que surtin a les seves proximitats de casa i que segueixin sempre tothom les normes, les indicacions que donen les autoritats, que van canviant a mesura de la situació i les necessitats. Però sobretot que la gent no faci una sortida generalitzada. Que mantingui les distàncies, això ho tenim molt clar, 2 metres de distància, doncs les mantinguem perquè això sí que realment és el que ens protegeix d'una infecció. A l'higiene de mans, tenim molta cura amb l'higiene de les mans. Abans de sortir de casa, quan tornem de casa, sobretot, i en els nens petits, què hem de fer? Si els pares explicar-li com posar-se les mascaretes amb les mans netes i retirar-les també un cop arribin a casa. Sobretot evitar que se les pugin, se les treguin, sinó que quan se les posin no se les toquin durant l'estada que estiguin en el carrer. Si no, és pitjor posar mascaretes que no portar-ne. Uh-huh. Sobretot mantenir el que hem dit, les distàncies, i evitar l'estar molt a prop d'altres nens o d'altres persones per evitar els contagis. Creiem que són les mesures més importants. I quan arribem a casa, extremar totes les mesures. Rentar bé de mans, deixar les sabates a l'entrada per si es considera que poden estar més infectades, i sobretot, higiene i mantenir distàncies. Jo crec que aquests són els conceptes que més hem de recordar a tothom. I seguir els consells de les autoritats, sortir solament unes hores previstes quan ens aconsellin o ens demanin les autoritats. Sí. No de forma generalitzada, ni despedant més enllà del que ens demanen cada situació les autoritats.
Ahir vam parlar amb una empresa catalana que ha creat un dispositiu, una eina, que a través d'una pàgina web, de forma molt senzilla, sabem què és un quilòmetre, què hi ha des de casa nostra fins més enllà, i un quilòmetre, fins on podem arribar, en definitiva, no? És una forma senzilla, perquè a vegades és difícil de controlar això, no?, o de saber-ho, que és la distància que podem recórrer. Núria, una altra qüestió. Allò d'adaptar, vosaltres ho expliqueu molt bé. Tenim una mascareta a casa que s'obre pel nen o la nena. Com es pot transformar? Com podem fer que sigui més petita sense desfer-la, sense destrossar-la?
Sí, a la farmàcia, el que estem aconsellant, el farmacèutic, és, inclús jo algunes vegades ho ensenyem als mateixos consumidors quan venen, com fent un petit nus, doblegant primer la mascareta, hi ha molts tutorials que les farmàcies us poden explicar, doblegant una mica la mascareta i fent un nus, aquesta redueix. És cert que això redueix una mica i hem d'estar a l'espera de que aquesta necessitat es cobreixi amb productes específics per als nens. Uh-huh. I esperem que ben aviat aquesta necessitat estigui coberta i a les farmàcies puguem trobar ja aquestes mascaretes adaptades. Però mentrestant, tant les higièniques casolanes fetes a casa amb roba de cotó es poden cosir i fer una mica més petites, sí, com les quirúrgiques que s'estan dispensant a les oficines de farmàcia, mitjançant un doblec i una gometa, que si aneu a la farmàcia us ho explicaran, es podran convertir una mica més petites.
Veus que fàcil. Núria, i què passa? Perquè la Generalitat recomana que a partir dels 3 anys el nen o la nena porti mascareta. Si no vol la mascareta, què fem?
Doncs sobretot el que hem dit abans, mesures de distància, mesures d'higiene. Jo crec que aquestes són les més importants. I sobretot els nens, que si els controlem i van en llocs que no, si no poden posar-se mascareta, evidentment tenen que anar a llocs on no puguin tenir contacte ni molt més, molt menys de 2 metres. És a dir, extremar encara més la precaució de les distàncies i de la higiene.
Uh-huh.
I els nens, fer-los pedagogia. Jo crec que parlar amb els nens, sí, explicar-los la situació, com sí, diu actualment, esteu traient els mitjans, jo crec que els nens, si els explica les coses, les entenen. Hem d'extremar, estem en una situació excepcional i hem d'extremar les nostres precaucions. I parlant-los, jo crec que els nens entenen la situació.
I, efectivament, nosaltres ahir vam fer un recorregut per nens des de 4 a 5 anys fins a adolescents de 16 anys. Escolta, i les explicacions eren increïbles. Ho entenen perfectament els nens, tot això, eh? Vull dir, no hi ha problema. Núria, com esteu exactament de material de prevenció a les farmàcies en aquests moments? Perquè va haver-hi moments, doncs, que no havia el gel hidroalcohòlic, els guants. Ara com està la situació, més o menys? Estem parlant, òbviament, de Barcelona, que tu ets la vicepresidenta,
sí, sí,
de Barcelona.
Sí, sí. Bé, podem dir que dintre de l'excepcionalitat total d'aquesta situació, en qual no podem parlar de distribució normal, però sí que actualment a nivell de gels i mascaretes comencem a tenir disponibilitat per la població. Ara bé, hi ha encara materials com poden ser els guants que són francament difícils d'aconseguir encara a la distribució habitual de la farmàcia. Jo crec que guants i alcohol són productes que encara avui en dia són difícils d'aconseguir. En canvi, mascaretes i gels de desinfecció hidroalcohòlic, això ja és un producte que més o menys està arribant. Però en cap cas estem arribant a les normalitats d'abans de la pandèmia. Uh-huh. Hem de ser conscients que en aquest moment hi ha hagut un augment enorme, desorbitat, de la demanda d'aquests productes a nivell mundial.
Sí.
Hi ha molta demanda i hi ha una escassetat de producte, amb la qual també reclamem i demanem, sisplau, a la població que siguem conscients d'aquesta escassetat i també fem un ús racional d'aquests productes. I prioritzem sobretot els professionals que els necessiten.
Efectivament. No cal acaparar coses perquè no... Vull dir, si som 3 a casa i tenim 3 mascaretes, 2, 3 o 4, com a molt, i ja està. Després, hi ha alguna manera de desinfectar a casa la mascareta, Núria?
Aviam, les recomanacions d'aquestes mascaretes, estem parlant sempre de situacions absolutament anòmales i extraordinàries.
Sí,
són mascaretes,
sí,
que normalment són d'un únic ús, però actualment què estem aconsellant? Si són mascaretes que normalment amb un únic ús es considera que duren 6-8 hores, uh-huh, doncs actualment si la persona solament ha de sortir a treballar, doncs a treballar, a comprar una,
sí,
hora,
sí, sí,
doncs quan arribi a casa amb les mans ben netes, se la treu, la doblega, la guarda tancadeta i la pot tornar a utilitzar a la tornada sortida. I calculant això, una vida útil de 6-8 hores.
Molt bé. Parlàvem dels guants, de la dificultat de trobar els guants. Últimament estan parlant molts metges, viròlegs, inclús, de que els guants, millor no utilitzar guants si no ets una persona, òbviament, que ets un sanitari o tens una feina determinada. Però una persona normal que ha de sortir al carrer a comprar o a la farmàcia, que no cal utilitzar guants o fins i tot utilitzar el transport públic. Què en pensa la Núria Bosch?
Nosaltres sempre, com els farmacèutics, seguim els consells que donen les administracions i així hem de donar un únic missatge i coincidim, uh-huh, plenament amb els missatges que transmenen. Els guants s'han de reservar pels professionals sanitaris.
Correcte.
Abans ho he dit, siguem, sí, sí, conscients de que hi ha molta escassetat de material i s'han de guardar pels professionals sanitaris i bé per persones que el necessiten per les seves patologies, que no oblidem que hi ha gent que tot aquest material l'està necessitant per al seu dia a dia, per fer cures a familiars que estan malalts, i aquesta gent sí que realment el necessita. Per sortir al carrer, el que necessitem és el que hem dit abans, mantenir distàncies i higiene. Abans de sortir de casa, ens rentem les mans, i quan tornem a casa, no ens hem tocat les mans, ni la cara, ni cap, ni res, i ens tornem a fer una bona higiene de mans. Fer servir uns guants pensant que això ens preserva més que una bona higiene és una equivocació, perquè els guants no eviten el contagi del virus si ens toquem la cara mentre els portem. El que necessitem és una bona higiene a l'entrada i sortida de casa.
Està claríssim, Núria. Moltíssimes gràcies per haver parlat amb nosaltres i sobretot ha estat un plaer escoltar-te, perquè ha quedat les coses bastant, bastant clares. Núria Bosch, vicepresidenta, no bastant, força clares, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Moltes gràcies, Núria, i deixa'm que saludi a tots els farmacèutics, farmacèutiques de Catalunya per la feina que esteu fent en aquests moments tan important. Gràcies.
Us agraïm perquè és veritat que estem treballant mano a mà amb tothom. Totes les feines són importants, des del que es queden a casa fins als que estem sortint cada dia a treballar i estem lluitant per fer front a aquesta pandèmia. crec que és molt important que tots siguem conscients de la importància que tenim tots nosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies per la informació.
Adéu, Núria, bon dia.
Adéu, 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 adéu. Adéu.
Seguim a migdia, Cope Catalunya. Migdia a partir de la una. És que falta res, 5 minuts pel migdia. Encara estem darrere a Cope Catalunya i Andorra. Ara vull saludar al Daniel Gómez, que és el gerent d'EcoSelf Clean Car. Daniel, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pepe.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara toca parlar de la desinfecció professional a què? A clíniques, a restaurants, a bars, a hotels. Cosa que feu des de Silf Clean Car. Explica-m'ho posant un exemple pràctic.
Bueno, posant un exemple pràctic, pues cada local té unes característiques diferents. Hi ha locals que necessiten poder treballar, com són les oficines, hi ha locals que són les clíniques que, per exemple, necessiten una dedicació més contundent. Hi ha... Tots els casos són diferents. I per això nosaltres el que fem és personalitzar cada desinfecció. Uh-huh. Això consta des de la visita prèvia que fem per veure la situació, veure quins productes podrem aplicar, perquè no sempre apliquem el mateix, perquè hi ha instal·lacions on s'han d'ocupar de forma immediata i hi ha productes que no es poden utilitzar. Per tant, sempre, sempre, sempre fem una visita prèvia per saber quines actuacions hem de fer cada vegada.
Uh-huh. I, per exemple, feu també plans de desinfecció personalitzat? Per exemple, us truquen d'una clínica o us truquen, no sé, d'un taller mecànic on els treballadors han d'estar molt, molt a prop a l'hora de treballar quan s'obri el taller mecànic. També feu aquestes feines?
Efectivament. És un pla personalitzat, com tu molt bé has dit. Personalitzat per què? Perquè cada situació és completament diferent. A una clínica, per exemple, hi ha entre constantment gent diferent, s'ha de poder de tot aquest programa amb tots els productes que nosaltres facilitem al nostre client perquè així pugui mantindre durant el període que nosaltres mantenim de desinfecció, que pot ser 8-10 dies, depenent de cada instal·lació també, no?
Uh-huh.
Per això és imprescindible fer aquest pla.
Uh-huh. Escolta una cosa, hi ha un pla, m'imagino també, Daniel, per cada tipologia de client, no? Perquè és molt divers el tipus de client que s'ha de trucar, que us truca, no?
Sí, efectivament. Cada tipologia, i després també hi ha la part que el client exigeix, perquè hi ha clients que són molt exigents, saben molt bé com tractar el seu agent, i nosaltres ens hem d'adaptar amb ells, sempre utilitzant els productes adequats. Però sempre el client és el que té la paraula. Per què? Perquè la freqüència de desinfectar, els llocs on els clients que entren i surten uh-huh. poden tocar, que poden contaminar, com fer la descontaminació de la roba, si és el cas d'una clínica, si és els utensilis, si és tot té la seva planificació diversa, no? No té res a veure un taller amb una clínica.
Clar, per exemple, no? He posat dos extrems, no? Les dos extrems. Sí. Us estan trucant a aquest, al 93 633 75 80, dient, ara no, senyor Daniel, però quan passi això jo vull que vinguin. Això ja està passant, Daniel, en aquests moments?
Sí, no, és la trucada més freqüent i nosaltres, la veritat, que tenim unes possibilitats limitades perquè... La professionalitat de la gent s'ha de notar quan es fan aquí estem jugant amb coses molt sèries, no pot fer control, i llavors nosaltres no tindrem la gent suficient com per les demandes que està venint en aquest moment. Per això ja fem una programació, ja fem una preparació, i no solament això, sinó que després, d'haver fet la desinfecció, fem uns plans de neteja,
uh-huh.
incloent-hi els nostres productes, perquè sempre això facilita durant tot el procés de que tot sigui més fàcil i tot sigui més segur.
Feu servir,
i més econòmic, eh?
Efectivament. Vosaltres feu servir productes bactericides i biocides, que jo ben bé... Jo ho dic perquè me l'has apuntat, però no sé el que són.
Sí, bueno, és per eliminar les bactèries i els virus.
Correcte.
El virus que avui mos porta de cap doncs és el Covid-19, però... el risc pot ser de d'altres, i ens haurem d'acostumar a conviure amb tots aquests bitxos i atacar-los, eliminar-los, i no deixar que mos facin la guitza com aquesta vegada.
Clar, per això existeixen empreses com la vostra amb una visió de futur increïble, que ja estan treballant, que ja podeu trucar i demanar doncs informació. Silf Clean Car, a Barcelona, 93 633 75 80 93 633 75 80. Com sempre, Daniel, una abraçada. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Ara sí que baixarem la persiana de Herrera, Cope, Catalunya i Andorra, i després, al migdia, l'obrirem parlant amb els Mossos, que tenen un missatge molt clar per les famílies i pels nens. Estem aquí, no marxem.